Cope, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els partits polítics van a la caça dels independents per atraure vots i pal·liar el descrèdit de la política. La desafecció de la ciutadania cap als seus dirigents és un problema que reflecteixen les enquestes, així que té tota la lògica que tractin d'incorporar candidats sense militància però amb reconeixement social. Amb això pretenen donar un prestigi a les llistes i possiblement intentar que se'ls sapigui alguna cosa del seu encant, d'aquests mediàtics. Segurament la política és massa important per deixar-la només als polítics. El que ocorre és que la història ens diu que els independents solen acabar, podríem dir, farts o tips dels bloquejos a les seves iniciatives i també de veure moltes travetes dins dels mateixos partits polítics. La incorporació de Tomàs Molina a les llistes d'Esquerra ha provocat malestar entre els treballadors dels informatius de TV3. El Consell Professional d'Informatius lamenta el cop que suposa aquest moviment a la imatge, ells diuen, d'independència periodística de la corporació. El Consell reconeix que la decisió de Molina ha generat malestar a la redacció, tot i reconèixer el dret de qualsevol ciutadà a fer una carrera política. És tan gran la commoció que ha causat el nucli independentista aquest anunci de la candidatura de Tomàs Molina al Parlament Europeu, que fins i tot Junts i el pròfug Puigdemont han contraatacat amb un altre fitxatge de pes. L'empresària d'èxit internacional Anna Navarro, no tan coneguda com Molina, però a Twitter es fa dir atenció amb aquest nom, Anna Papallona, perquè calculeu la dimensió grotesca de la nova orientació de la política catalana. En fi, personalment tinc clar, molt clar, que això només és el començament de dues carreres polítiques meteòriques que els durà tant a Molina com a Navarro a les màximes cotes, dic jo, del poder mínim autonòmic. Bona tarda, soc Carlos Losada, com cada dia a aquesta hora, en companyia de la Mar Puerto. Molt bona tarda, Mar.
Bona tarda.
Repassem notícies d'interès i d'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Doncs endavant, Mar.
Doncs comencem explicant que el Tribunal Suprem ha citat com a investigats perquè declarin voluntàriament entre el 17 i el 21 de juny a l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el diputat d'Esquerra Republicana al Parlament, Ruben Wagensberg, en la causa oberta el febrer passat per presumptes delictes de terrorisme en l'anomenat cas Tsunami Democràtic. La magistrada instructora indica que les declaracions es duran a terme a través de videoconferència i que els investigats hauran d'assistir acompanyats d'advocats. I la Guàrdia Civil i la Policia Espanyola han detingut almenys dues persones en una operació contra una suposada trama organitzada per tal d'explotar treballadors estrangers. En total han practicat una desena d'escorcolls en establiments del municipi i també de Tarragona. I informem, a més, avui de que la coordinadora d'associacions veïnals de Girona està reclamant més patrullatge i que es reforci la plantilla de la policia municipal. Volen auditories de seguretat per tal d'identificar les zones més insegures i dissenyar propostes per cada barri. I en qüestions de transport expliquem que la tuneladora de les obres de l'L9 del metro està aturada menys de 500 metres de Mandri pel desgast de la màquina. La previsió de territori és que les excavacions es reprenguin a finals de maig i s'arribi cap a l'estiu del 2024 a Pou de Mandri. I hem sabut també que Ferrocarrils s'allarga el servei fins Martorell les nits de divendres i vigílies de festius. Els trens 2 per sentit s'aturaran a totes les estacions intermèdies. Avui, però, acabem explicant que les vendes a les grans superfícies han pujat un 5,8% al febrer respecte al mateix mes del 2023. L'Institut d'Estadística de Catalunya en justifica aquesta pujada per l'augment dels productes d'alimentació i també la resta de productes.
Gràcies, Mar. Notícies d'un dilluns, inici d'una setmana que vindrà marcada per una baixada important de les temperatures de cara sobretot a dimarts. Arribaran ruixats també a les comarques de Girona i de Barcelona i també al Pirineu. Localment aniran acompanyats de tempesta i a la cota de neu baixarà fins a situar-se als 1.200-1.400 metres. També ho farà el vent de mestral i la tramuntana a l'Empordà. A partir de dimecres s'espera un temps més estable i les temperatures pujaran de manera progressiva. Com està la xarxa vial en aquests instants? Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. A aquesta hora, en general, parlem de calma en aquesta xarxa viària. Només queda aquest carril tallat a la C32 a Cabrera de Mar. Encara s'hi treballa en aquest vehicle incendiat. Tot apagat, s'ha d'acabar de retirar. Queda un carril tallat, com us dèiem, en sentit Barcelona, que hi ha la C32 a Cabrera de Mar. I aturades ara ja només de quilòmetre, quilòmetre i mig, com a molt. També continua tallada aquesta C15Z a Vilafranca del Penedès a causa d'un accident en sentit nord, sentit Igualada. Això fa que tinguem tancada la sortida número 29 de l'autopista AP7 en direcció sud. A banda d'aquestes incidències, com us dèiem, a la resta de la xarxa viària, circulació força tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
5 minuts i 2:45. El Senat ha estat l'escenari d'un debat sobre l'amnistia sense la presència del president del govern central, Pedro Sánchez, ni cap president autonòmic socialista. Qui no ha faltat a la cita ha estat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha defensat la llei a la Comissió General de Comunitats Autònomes davant d'una cambra amb majoria del Partit Popular. Aragonès ha aprofitat la seva intervenció per recordar que tot el que els independentistes han plantejat a Pedro Sánchez sempre ho han aconseguit i, en aquest sentit, ha insistit en les següents apostes: el referèndum d'autodeterminació i, sobretot, el finançament singular, que s'ha convertit en l'objectiu prioritari. Veritat, Sergi Tor?
Sí, el finançament és singular i específic. És una gran proposta electoral en d'Esquerra Republicana, on la Generalitat recaptaria tots els impostos a Catalunya i posteriorment negociaria un fons territorial en de solidaritat. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, amb la seva intervenció, s'ha vanagloriat diverses vegades del canvi polític de Pedro Sánchez i dels socialistes, els quals han ningunejat. Aragonès ha recordat el que deia el president del govern 48 hores abans de les eleccions generals del juliol passat.
I recordo especialment quan el president Pedro Sánchez, a 2 dies de les eleccions al Congrés de Diputats del passat juliol, va manifestar que el independentismo pedía una amnistía y pedía un referéndum, pero no han tenido amnistía y no ha habido un referéndum de autodeterminación ni lo habrá.
Un canvi que, segons Aragonès, obre la porta a l'altra gran demanda de l'independentisme, el referèndum pactat. Però el president de la Generalitat es obre una nova etapa amb l'aprovació de la llei d'amnistia i afirma que el referèndum és inevitable.
Ens diran de nou que és impossible, que és inconstitucional, però també era inconstitucional l'amnistia, fins que vam aconseguir que es canviés d'opinió. Nosaltres no entenem d'impossibles. Catalunya no entén d'impossibles. Avui sabem també que, per molt que es cridi, l'amnistia és inevitable, com ho seran el finançament singular i el referèndum.
A més, avui sí que Pere Aragonès ha seguit des de la primera fila del Senat les intervencions de la resta de presidents autonòmics que li han donat la rèplica.
Sergi, un cop Aragonès s'ha explaiat parlant de l'amnistia i el finançament, el debat ha evolucionat en retrets tant del mateix president català com dels presidents autonòmics del Partit Popular cap a Pedro Sánchez, el gran absent a la Cambra Alta. Especialment durs han estat el president de l'Aragó, la Comunitat Valenciana i també Madrid, oi?
Sí, els presidents de les comunitats limítrofes de Catalunya han estat molt crítics amb el discurs de Pere Aragonès i especialment amb la intenció declarada de l'independentisme de recuperar els anomenats països catalans, que preocupa tant a la Comunitat Valenciana com a l'aragonesa. El president de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, acusa a Aragonès de menysprear els valencians.
Esa ensoñación de los países catalans, que es lo siguiente, ni ha existido, ni existe, ni existirá. Soy yo quien no va a tolerar ningún menosprecio más a la Comunitat Valenciana por parte del separatismo catalán. Jamás.
Mentre el president d'Aragó, Jorge Azcón, ha replicat amb duresa al president de la Generalitat de Catalunya.
Quien quiera burlarse de los aragoneses, quien quiera reírse de los aragoneses, lo único que hace es demostrar su enanez política. De los aragoneses no se ríe nadie. Des de ninguna comunitat autònoma.
La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, li diu a Pere Aragonès que l'article 92 de la Constitució, que és el que al·lega Aragonès per la via d'un referèndum pactat, diu que han de votar sempre tots els espanyols, i li ha recordat al president de la Generalitat l'article 2.
Catalunya és de tots, lo mismo que Madrid lo es. Però ninguna de les dues regions, com ningun rincón de Espanya, es disponible, señor Aragonés. Cataluña no es una nación soberana. La soberanía nacional reside en el pueblo español. Es única, indivisible, y no es disponible.
Els presidents autonòmics del Partit Popular han criticat les cessions de Pedro Sánchez a l'independentisme i han mostrat el seu convenciment que el president del govern central acceptaria un referèndum d'independència per continuar a la Moncloa.
Molt bé, Sergi, gràcies. Deixem el Senat. Anem ara fins a un ajuntament, concretament l'Ajuntament de Molins de Rei. L'alcalde socialista Xavier Paz podria acabar denunciat per l'associació Impulso Ciudadano, acusat d'enganyar un jutge del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que havia ordenat a l'Ajuntament col·locar al balcó de manera permanent la bandera d'Espanya. L'alcalde ha reconegut en una entrevista que fa un any va rebre un altre requeriment, va penjar la bandera, li va fer una foto i la va enviar al jutjat. Xavier Paz va donar per tancat el tema amb aquesta foto i després va tornar a despenjar la bandera d'Espanya del balcó. Ara, Impulso Ciudadanos planteja denunciar l'alcalde dins d'una campanya a la que es demana als ciutadans que facin arribar aquesta entitat, a Impulso Ciudadano, denúncies de si les institucions incompleixen la llei de símbols. Té tots els detalls de la Yolanda Canales.
Imparciales es diu la campanya que ha posat en marxa Impulso Ciudadano, que reclama la retirada de simbologia dels espais públics, com ara llaços grocs i pancartes, i que representen una opció política, a més de vulnerar la normativa de símbols. El president de l'entitat, José Domingo, demana la col·laboració ciutadana per recuperar la neutralitat institucional.
Para eso necesitamos la colaboración de los ciudadanos. Pedimos a todos ellos que hagan fotos con el emblema o símbolo que observen en espacios públicos o en fachadas de ayuntamientos o otros edificios oficiales con este tipo de símbolos irregulares.
Les fotografies es poden enviar a Impulso Ciudadano o al correu imparciales2024@gmail.com i un cop comprovada que la informació és correcta, l'entitat presentarà denúncia a les juntes electorals. També va ser aquesta entitat la que va denunciar que l'Ajuntament de Molins de Rei no estava penjada la bandera d'Espanya. L'excusa del govern municipal, que s'havia de rentar. Ara el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya obliga el consistori a que onegi la bandera de forma permanent. I l'alcalde, que és del PSC, Xavier Paz, es vanta de no posar-la i d'enganyar els tribunals traient-la o no a conveniència.
I ara el que fa el jutge davant la insistència de l'entitat és dir, escolti, però vostè m'havia dit que les tenia penjades. Les té penjades? Les pengem, per demostrar que les tenim penjades i anem a veure si podem desactivar aquesta via. Quin és el procediment? Que al final és un joc, que és el que és, i estem mantenint tots amb un procediment que representa que l'Ajuntament, això sí que decisió meva, va rebre un assessor i va contractar un assessorament jurídic.
Per tot plegat, des d'Impulso Ciudadanos plantegen denunciar l'alcalde per la via penal per aquestes declaracions. Tot depèn de si ara sí penja la bandera espanyola de forma permanent.
Molt bé, t'explico ara d'una important i pionera iniciativa d'un grup de treball del Col·legi de Metges de Barcelona. Proposen que les persones sense llar puguin visitar qualsevol centre d'atenció primària amb l'objectiu de millorar l'atenció dels que malviuen pels carrers i que tenen menys esperança de vida. Es calcula que només a la ciutat de Barcelona unes 1.500 persones viuen i dormen al carrer, una xifra que arriba a les 5.000 a tota Catalunya. Entre les mesures que planteja aquell grup de treball hi ha la creació d'un CAP zero per evitar barreres, afavorir l'accessibilitat i, sobretot, flexibilitzar una mica un sistema sanitari massa rígid. La doctora Beatriu Bilbeny, una de les promotores d'aquest projecte, ha estat aquest matí a Herrera en Cope Catalunya i Andorra amb el Sergi Torra.
Sí, una de les situacions més extremes de les persones sense llar és que no acostumen a anar al metge. Més preocupades per la seva supervivència, tot i que estan exposades a més malalties cròniques, cardiovasculars, respiratòries, diabètiques, malalties mentals, addiccions o infeccions que la resta de la població. El Col·legi de Metges de Barcelona ha creat un document de treball per intentar millorar aquesta situació sanitària. Arrere, en COPE, Catalunya i Andorra, hem escoltat a Beatriu Bilbeny, metgessa de la família del CAP Drassanes, i una de les impulsores del document, que ens ha explicat la primera mesura, el concepte de CAP zero, és a dir, que les persones sense llar puguin ser visitades a qualsevol centre de salut de les ciutats.
Una de les coses que proposem és que d'inici aquestes persones es puguin atendre als diferents centres i després ja hi hagi una valoració social, una valoració més reglada i ja es pugui vincular en un equip. Però de bones a primeres tenir una aproximació del sistema cap a aquestes persones de la mateixa manera que ho fem amb altres col·lectius, per exemple. El col·lectiu dels adolescents sabem des de sempre que tampoc s'acosten als centres de primària i què hem fet? Doncs el programa Salut i Escola s'acosta a les escoles.
Hi ha més de 5.000 persones a tota Catalunya que estan dormint al carrer. La doctora Bilbeny avisa que està canviant el perfil de les persones sense llar.
Aleshores, ara apareix un perfil de persona que és dona, cosa que potser anteriorment no n'hi havia tantes. Ara, més o menys, es calcula que un 13-15% de les persones que estan al carrer són dones.
Sí.
I també un 16% més o menys de persones menors. Estem parlant de menors molt joves, d'acord? Menors de 25 anys, moltes vegades amb processos de migració i persones que estan desarrelades, no? Que no tenen cap figura referent, que estan evitant en els altres carrers perquè no tenen ningú amb qui conviure i no tenen cap espai on poder viure.
Recordem que l'últim cens oficial que es va fer de les persones sense llar de la seva situació va ser el passat mes de desembre a Barcelona Ciutat, que situava la mitjana d'edat amb 44 anys i una durada de 4 anys i mig de les persones afectades dormint al carrer.
I ara saludo la Fina Contreras, que és responsable de Sense Llar i Habitatge de Càritas. Fina, molt bona tarda.
Bona tarda.
Aviam, avui estem parlant d'aquesta iniciativa del Col·legi de Metges de que les persones sense llar puguin visitar-se a qualsevol centre d'atenció primària. Jo crec que és una bona iniciativa, però aviam, explica'ns, com ho veus tu?
Home, nosaltres ho veiem molt favorable. En aquest sentit, ja ho dèiem, Càritas el 2015 ja va emetre un informe que es va fer amb l'Agència de Salut Pública de Barcelona en el marc d'un projecte europeu, SOFI, que es deia, on els resultats marcaven clarament que tenir habitatge estalviaria la societat en hospitals, en serveis de salut, inclús mentals. Llavors, nosaltres ja ho fa molts anys que estem dient que una llar és molt més que quatre parets. Si tenim un lloc on viure de manera digna, que sigui assequible, segur, confortable, les persones milloren en benestar psicològic i en salut física. Clar, si no tenim aquesta llar... perdona, digue'm.
Sí, doncs això que ens deies, Fina, que sense una llar els riscos de caure en una malaltia són cada cop més grans i més importants per a aquesta gent que viu al carrer, perquè... clar, vius al carrer i estàs més pendent de sobreviure que no pas de la salut. No és tan urgent la salut. El sobreviure és vital, no?
Evidentment. Però això no treu de que constantment tinguis necessitat de ser atès sanitàriament. I el que succeeix quan no tens una llar és que moltes vegades s'utilitza de forma reactiva els serveis sanitaris i d'urgències. Això... és més car que no quan tens un diagnòstic, un pronòstic i un seguiment del tractament mèdic.
Clar.
Llavors, això és el que ja estan dient aquest col·lectiu de metges, en el qual estem totalment d'acord, que davant d'aquestes propostes primer dignifiquen les persones i és un col·lectiu professional que ja està patint juntament amb els pacients les dificultats de deteriorament i de dificultats del sistema quan no tens un habitatge.
Clar. Aquesta gent que viu al carrer, a banda de tots els problemes que té en el tema sanitari, ja té una primera barrera, que és la de no tenir targeta sanitària. En fi, això també és un obstacle molt gran i insalvable a vegades, oi?
Sí, sí, és un problema, perquè les persones, de fet, que tenen unes necessitats reals, es troben que no saben on adreçar-se, no saben com gestionar, com tramitar, i es veuen abocades a patir, no? Una malaltia en un espai públic.
Clar.
Això és veritat que hi ha un equip de l'Ajuntament que acompanya, però moltes vegades la persona... ja per al fet de no tenir un document o no està, no van. Vale? Això és un dels problemes.
Clar.
Ara, la pregunta que a mi se m'acut ara és, i ara què? Perquè nosaltres, ja des del 2015 que dèiem que tenir un habitatge significa i provoca salut de benestar, ara és el col·lectiu de metges, no? Llavors, sempre estem dient, ja fa molt de temps, que cal un model integral d'atenció a les persones sense llar. Ara, què fem amb aquestes propostes?
Clar, cal passar de la proposta, del dit al fet, no? Cal fer, cal tirar endavant, perquè aquesta gent que desgraciadament malviu al carrer i sobreviu a tot el que hi ha malviure al carrer, quin tipus de malalties tenen? Quines són aquest tipus de patologies amb les que es trobeu vosaltres, que sou els que els ajudeu i els que els ateneu en un primer moment, Fina?
Bueno, tant salut física, ja sigui com, per exemple, un dels problemes que pateixen, i sembla, però és el fet de, per exemple, caminen molt perquè han d'anar d'un servei a un altre i el problema de no tenir un calçat adequat o moltes vegades es troben que no tenir una alimentació natural,
adequada,
de nutrients, adequada, provoca malalties sobrevingudes, ja sigui de diabetes, ja sigui... Llavors, tot això requereix un pronòstic, un diagnòstic i un tractament de continuïtat. I el problema és que no tenen moltes vegades un tractament de continuïtat.
Hi ha una darrera qüestió fina. Parlaves ara, què fem a partir d'ara? Vosaltres ja fa temps que hi treballeu, els metges sembla ser que també aquest col·lectiu s'ha posat a treballar de manera ferma, però s'ha de concretar això. Això ja arribem al tema de les administracions, no, Fina? Mm-hmm. I això que és més complicat.
Vale. Nosaltres, per exemple, vam engegar tot un procés juntament amb altres entitats i catedràtics de la universitat, en el qual es va fer una proposta de llei per erradicar el sensellarisme, que queda aturada en el moment en què el govern decideix, no?, tancar i tornem a començar unes eleccions noves.
Yeah.
Jo crec que la Generalitat ha d'apostar per polítiques d'habitatge, polítiques de serveis socials, polítiques de prestacions socials, polítiques de salut que perdurin en el temps, més enllà dels 4 anys o de no arribar a un pacte. No? Jo penso que necessitem polítiques a llarg termini,
sí, sí,
per donar resposta a la ciutadania.
No és una qüestió de partits polítics, sinó una qüestió de necessitat social que tenim aquí al davant. Són 1.400 les persones que malviuen pels carrers de Barcelona, 5.000 en total de Catalunya, i no poden sentir-se ni excloses ni abandonades. Cal donar-los visibilitat. Doncs, Fina Contreras, responsable de Sense Llar i Habitatge de Càritas, gràcies per estar amb nosaltres i molt bona tarda, eh?
Moltes gràcies a vosaltres i bon dia.
No abandonem l'àmbit de la medicina, però referida ara a una altra qüestió. I et demano atenció a aquest avenç quirúrgic que hem conegut avui. És molt destacat. Et parlo de les primeres operacions robòtiques a nens amb cardiopaties congènites. Són intervencions d'altíssima complexitat, però amb menys estada a l'hospital i també una recuperació molt més ràpida. Dos hospitals barcelonins s'han aliat per atendre aquests pacients. T'ho explica el Roc Solà.
Així és, Carlos. L'Hospital Clínic i l'Hospital Sant Joan de Déu han arribat a un acord per obrir un centre per a tractar les cardiopaties congènites. Un avenç molt important, sobretot per a garantir una llarga vida als pacients i millorar enormement la seva qualitat de vida després de la intervenció. El conseller de Salut, Manel Balcells, ha concretat quin és el principal objectiu que persegueix el centre.
El que pretén i el que farà és donar una atenció als pacients amb cardiopaties congènites atesos pels dos centres de forma contínua durant tota la seva vida, des de, com aquell que diu, el diagnòstic prenatal fins a tota la seva trajectòria vital, perquè és conegut i sabut de que quan passen de la infància i adolescència cap a l'atenció dels adults necessiten una atenció específica.
Les cardiopaties congènites són les malformacions més comuns presents en els naixements dels nadons, al voltant dels 5.000 casos en tot Espanya durant un any, tot i que, degut als avenços tecnològics, la taxa de supervivència dels malalts a una edat adulta ronda el 90%. Hem conegut el cas del Niu Teixidor, que ha estat el primer cas a Catalunya a ser operat per cirurgia robòtica cardíaca pediàtrica, i els resultats han estat molt positius, tal i com ha afirmat ell mateix.
Jo tuve, ya no he explicado, una infección en el corazón. Y bueno, yo tenía mucho miedo de si me abrían por aquí, que me quedaría una cicatriz muy grande. Y bueno, me daba miedo porque tengo un hermano que la tiene y impacta al verlo. Pero con esta operación pues tengo pequeñas cicatrices y ya está. Esto es todo lo que tengo y ya estoy haciendo vida normal, fútbol, deporte y de todo.
Els principals beneficis d'aquest tipus d'intervencions robòtiques són la poca invasivitat al pacient i els temps de recuperació, que es redueixen considerablement, tal i com ha dit el testimoni de l'IU.
Gràcies, Roc. Nosaltres arribem a moment de fer una petita aturada. El Sant Jordi 2024 escalfa ja motors. D'aquí, doncs, un parell de minutets, l'Iker Vegas et doga tots els detalls de com serà aquest dia del llibre.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Busques diversió? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Hola, muy buenos días.
Hola, amigo mío, ¿cómo estás?
Yo con 14 años, cuando existían esos relojes de metal digitales, sí, desmonté la maquinaria, los botones del reloj, pasé unos trocitos de clip a modo de ejes y si girabas a la derecha o girabas a la izquierda, iba enrollando las fórmulas de física y química. El profesor, al final del examen, me miró el reloj y dice, me lo quedo hasta que me jubile.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Manuel, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia, Carglass repara.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
¡Madre mía, qué golpe! Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ho deia fa un moment, el Sant Jordi 2024 ja escalfa motors, Liquor Vegas et dona tots els detalls i les novetats que hi ha per enguany.
Així és, Sant Jordi s'acosta i Catalunya ja s'està preparant per acollir un any més una de les festivitats més tradicionals catalanes. Malgrat que aquest any torni a celebrar-se en un dia laborable, des de la comissió de Sant Jordi afronten amb optimisme el repte. Així ho exposa en Jordi Ferrer, coordinador de la comissió.
Afrontem un Sant Jordi amb optimisme després de les dades de vendes que ens arriben del primer trimestre a l'any. L'any passat, com hem dit, vam tenir un molt bon Sant Jordi i, per tant, el sector estaríem satisfets si poguéssim tenir unes xifres de vendes similars a les que es van produir el 2023.
Una de les grans novetats per aquest Sant Jordi és la recuperació de la Rambla sencera com a punt de venda de llibres i roses. En aquest espai hi haurà un total de 94 parades de llibres, floristeries i parades d'entitats de barris. El conseller de Cultura, Xavier Mercè, afirma que es tracta d'un fet molt rellevant.
Recuperem les Rambles absolutament senceres des d'abans de la pandèmia i des de l'atemptat. La festa va néixer allà, Ciutat Vella i a les Rambles, i per tant recuperar la festa pràcticament un segle després allà on va néixer, recuperar un carrer com les Rambles per la ciutadania, ens sembla molt rellevant.
Aquest Sant Jordi 2024 també porta com a novetat les tarifes que hauran de pagar les parades de llibres que es posin al carrer, una acció polèmica que no ha agradat gens a alguns sectors. El conseller de Cultura ha destacat que aquestes tarifes es fan per financiar una part del servei.
Quantes persones amb autisme viuen a Catalunya? La pregunta no té una resposta fàcil perquè no hi ha cap cens ni estudi oficial sobre el col·lectiu. La dada que més s'aproxima és un treball de l'any 2019 que apuntava una prevalença de 1 de cada 81 habitants. Això suposaria aproximadament l'1,23% de la població. Amb aquesta fotografia, les famílies amb fills amb la condició d'autisme lamenten la manca de recursos, uns problemes que augmenten a mesura que el nen o la nena es fa gran. La Lídia és la mare del Joan, amb 21 anys, i que avui ha explicat la seva història a Herrera en COPE Catalunya i Andorra a la Yolanda Canales.
La Lídia és la mare del Joan, que té 21 anys i està diagnosticat amb autisme des dels 3. A més, té retard cognitiu associat. Però el Joan, segons ens ha explicat, no és només això. És carinyós, obedient, entranyable. Així el defineix la Lídia, que reconeix que el seu fill necessita suport amb les tasques de la vida quotidiana. Per començar, diu, té problemes amb la comunicació.
Cada vegada el Joan té importants necessitats de suport en pràcticament totes les tasques que fa quotidianament. en quins àmbits necessita sobretot acompanyament i suport, o com és el Joan, no?
Sí.
Doncs, per exemple, amb la comunicació. El Joan no parla o parla només amb paraules. El Joan no és capaç d'explicar-te com li ha anat el dia, com se sent avui, si ha passat alguna cosa, si alguna cosa li interessa...
Però el problema és que l'administració s'oblida dels autistes quan són adults. Directament desapareixen de les estadístiques, segons la Lídia. I a les famílies els queden poques opcions.
Però per alguna raó això a la vida adulta sembla com que desapareix, no? De fet, l'altre dia ens deien una conferència que fins i tot a nivell estadístic desapareixen les persones amb autisme. No se sap on estan les persones amb autisme adultes, no? O sigui, tothom que teníem localitzat com a nen, als 18 anys, com una, l'administració els perd, li perd el rastre, no? Llavors, doncs, queden en aquests centres ocupacionals o residències o amb les famílies, és el que hi ha.
I tenir un fill o filla autista té un gran impacte en les famílies. Al principi, diu la Lídia, es rep el diagnòstic amb molta desorientació perquè ningú t'informa i aquest paper el fan sovint les associacions. Posteriorment, es tracta d'anar lluitant per aconseguir recursos. És més fàcil a l'etapa infantojuvenil, però tot canvia a l'edat adulta.
A la vida adulta això canvia, de cop i volta, ja et dic, fa 18 anys, la societat considera que amb 18 anys tu vas sol al metge, tu tens el teu compte bancari, tu tens, no, tota una sèrie de coses que no ens donem compte quan les persones, entre cometes, normals, que fan la vida molt complexa perquè no està pensada la societat, perquè les persones adultes necessitin suport.
El cert és que un 90% dels autistes adults no tenen feina.
I ara puc parlar amb la Susi Cordón, que és directora d'Aprenem. Susi, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Carlos.
Avui estem explicant a COPE Catalunya i Andorra com és viure i conviure amb l'autisme. Des de la vostra associació demaneu a les administracions, ho heu fet moltes vegades ja, més suport per poder tenir una vida més independent. En què concreteu, Susi, aquestes necessitats, aquestes peticions que feu a les administracions?
Bueno, potser encara que es torni a insistir, en que, crec que és molt important tot el tema del reconeixement de l'especificitat de l'autisme. Nosaltres com a col·lectiu actualment seguim tenint un problema i és que no hi ha un reconeixement del col·lectiu a la cartera de serveis. Això implica que a l'hora de desenvolupar recursos i serveis per donar resposta a les necessitats de les persones autistes i les seves famílies, doncs és una dificultat, és un inconvenient que encara no m'ha acabat de passar doncs, a aquesta barrera, no?
Les famílies que truquen a la porta vostra, a la porta de Tenem, què us demanen en concret?
Bueno, també hem de tenir en compte en funció del cicle vital en què es trobin, no?
Yeah.
Nosaltres, com a Aprenem Autisme, principalment ens trobem amb famílies que acaben de conèixer el diagnòstic dels seus fills, que solen ser en edat infantil, i el que busquen és informació, orientació i assessorament, i a més, tot el que té a veure amb recursos i serveis per al desenvolupament de, bueno, de competències i habilitats, doncs quan abans es faci una atenció precoç, molt millor serà el seu desenvolupament i el seu pronòstic.
Mm-hmm.
Els recursos actualment d'atenció precoç, doncs, com ja sap, estan sobresaturats i, a més, en moltes ocasions doncs, tenen, bueno, hi ha com una falta de formació en relació a l'autisme i a l'aplicació d'instruments per detectar la seva diagnosi, no?
Clar.
També ens... Digues.
No, tu acaba d'explicar.
No, també ens trobem amb altres situacions que quan... Això cada vegada menys, però sí que en joves o adolescents que es detecta que hi ha un autisme,
mm-hmm.
i és perquè en algunes ocasions s'ha detectat doncs, que les conductes doncs, són desafiants
yeah.
o no entén algunes coses que passen a l'aula. Llavors, a partir d'aquí es fa una detecció d'autisme i llavors el que es necessita sobretot és molt de suport dins de l'escola, no? Perquè moltes vegades també són molt susceptibles de rebre situacions de bullying en un 47% més o menys. Les persones amb autisme, els joves amb autisme pateixen aquesta situació.
Doncs cal més recursos també doncs, en aquesta etapa educativa, no? Això d'una banda, i després
sí.
també pensar en el futur, no? Si no hi ha una bona formació en aquesta etapa educativa, ja mirar més cap endavant, Susi, trobar una feina encara és més difícil, no?
Sí, el fet és que, per una altra banda, aquesta situació de bullying o provoca en moltes ocasions l'aïllament social, l'abandonament precoç d'anar a l'escola, i això fa que no puguin accedir a la formació, perquè bueno, doncs hi ha un abandonament precoç. Però, per una altra banda, també, aquelles alumnes que decideixen i segueixen estudiant, quan acaba l'etapa obligatòria, l'etapa postobligatòria, no es preveuen les adaptacions ni els ajustos raonables perquè aquests alumnes puguin seguir estudiant. Amb la qual cosa, molts alumnes no arriben a poder assolir, tot i tenir els coneixements i les capacitats i les habilitats per treure's una titulació doncs, universitària o de cicle de grau mig o superior, doncs aquestes persones es queden pel camí i moltes vegades aïllats i tancats a casa amb un confinament permanent.
Clar, el nivell d'atur entre les persones amb condició autista és molt elevat, Susi, avui en dia?
Avui en dia parlen de que 9 de cada 10 persones amb autisme no accedeixen al món laboral.
9 de cada 10?
9 de cada 10.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí. El que passa és que aquí ens centrem sobretot en aquelles persones que si se'ls faciliten els suports adequats, pues això que deia, no? Poder accedir a una formació, no? Pues podríem desenvolupar perfectament una feina sense cap inconvenient, no? Però després aquí a vegades ens deixem de banda, que és una mica el que estem reforçant des d'Aprenem Autisme, aquelles persones amb més necessitats de suport que sovint no es tenen en compte, no? Que són aquelles que no se'ls dona ja l'oportunitat de poder accedir al món laboral per les seves necessitats, no? El fet de no tenir un reconeixement com a col·lectiu fa que en moltes ocasions les persones amb autisme vagin entre els recursos de la discapacitat intel·lectual i els recursos de la salut mental, que en moltes ocasions aquests no tenen la formació o els recursos especialitzats que requereixen aquest col·lectiu, amb la qual cosa doncs acaben aquests serveis sense tenir opció a una vida independent. Nosaltres per això demanem la figura de l'assistent personal, que és una figura que està reconeguda per llei i que ha de poder-se desplegar, perquè volem que les persones, com tal com va dir el conseller en el seu moment, puguin desenvolupar els seus plans personals i no només sobrevisquin, sinó que puguin tenir vides plenes.
Clar. Molt bé. Doncs, Susi Cordón, moltíssimes gràcies per atendre's aquest migdia. Ella és la directora d'Aprenem Autisme. Hem parlat d'autisme, viure i conviure amb aquesta condició. Una mínima pausa, pocs segons, una bona recomanació i tornem.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Soy Paco Tous y en mi vida he hecho papeles de todo, desde policía a ladrón. Pero nunca los he elegido al tuntún como el atún. Por eso elijo Calvo. Porque no pescan al tuntún, tienen flota propia. Ni seleccionan al tuntún, solo lomos de su mejor atún. Claro. Y con su exclusivo vuelca fácil sale solo. No elijas el atún al tuntún. Caltria Calvo.
Y ahora al millor preu.
Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
3 i 5, Esports Copes, setmana de Champions.
Sí, estarem ja enfocats a aquesta jornada de Champions apassionant que tenim per davant. Partits d'anada dels quarts de final de la competició. El dimecres tenim el PSG-Barça. Estarem amb l'última hora del Barça amb l'Helena Condis, l'última hora del PSG des de París amb el Dani Gil. I analitzarem el que pot donar de si al partit i l'eliminatòria amb Carles Martínez Novell, que és tècnic català que entrena al Toulouse de la Lliga Francesa. Sentirem també a Carlo Ancelotti, el tècnic del Real Madrid, i en la prèvia del Real Madrid-Manchester City, partides també que es disputa demà. Parlarem de la victòria de l'Espanyol, 2-1 davant l'Albacete, l'Espanyol que recupera la segona plaça, plaça d'ascens directe, i hi ha notícia també important aquest matí al món del bàsquet, el Joventut ha destituït Carles Durant com a tècnic, agafa l'equip de moment, Dani Miret.
3 de la tarda i 5 minuts, Esports Cope, bon programa. Bona tarda, Joan.
Gràcies, fins ara.
Avui la linterna a les 7 en punt de la tarda amb el Marc Puerto. Bona tarda, Marc.
Bona tarda.
Parlaràs de l'autisme, amb qui? Com?
Sí, seguirem parlant de l'autisme, en aquest cas enfocat més cap a la gent gran, si ho viuen exactament o no igual que els més petits, i parlarem amb una doctora i investigadora de l'Hospital de Sant Pau, i també parlarem de metges que no es volen jubilar, en aquest cas amb un metge del Servei d'Emergències Mèdiques jubilat, però que continua a peu de canó.
Metges avui són protagonistes perquè estem parlant d'aquesta proposta del Col·legi de Metges de Barcelona d'uns caps especials destinats exclusivament per la gent que viu al carrer. Alguna cosa també que tinguis preparada per la linterna?
Grans Hotels de Catalunya, un avançament també d'una de les entrevistes que farem, que esperen tenir fins a 50 en els propers 5 anys.
Tot això a les 7 en punt de la tarda, continua a migdia COPE, Pilar García Muñeta segueix explicant tot el que t'interessa. Bona tarda.